Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Explora tota la màgia de Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Del 9 al 20 de novembre, vine amb nosaltres a descobrir Johannesburg, Pretòria, el Parc Nacional de Pilanesberg, Ciutat del Cap i la Península del Cap de Bona Esperança. Un viatge increïble que t'arribarà al cor. Del 9 al 20 de novembre, Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació. A la carta dominical, el senyor bisbe fa una cosa excel·lent: enfondir l'arrel. A l'estil de com el papa Benet ho va fer en el Parlament d'Alemanya. I tantes coses que estan passant. I el bisbe se centra en Salomó i en una pregària de Salomó. Déu li ofereix: demana el que vulguis. Però Salomó el que demana precisament és els millors dons de saviesa per portar al seu poble. Gràcies, senyor bisbe, perquè en aquest moment penso que d'una manera molt elegant ha dit el que tal vegada és més important en aquest moment: enfondir l'arrel entre què vol dir la justícia i governar en democràcia i en justícia.
Un dels discursos més memorables que es recorden del papa Benet XVI és el que pronuncia el Reichstag, el Parlament Federal Alemany, el 22 de setembre de 2011. Va ser com una síntesi del seu pensament sobre els fonaments del dret. Començava les seves paraules citant un episodi de la Sagrada Escriptura, del primer llibre dels Reis. En aquells dies, el Senyor s'aparegué a Salomó en un somni durant la nit, en el santuari de Gabaón, i li digué: digue'm què vols que et doni. Salomó li respongué: Senyor Déu meu, vós m'heu fet rei a mi, servent vostre, perquè ocupés el tron de David, el meu pare. Però sóc encara un jove que no sé conduir la gent i em trobo enmig del poble que vós heu elegit, un poble que ningú no és capaç de comptar, de tan nombrós com és. Feu al vostre servent la gràcia de saber escoltar, perquè pugui fer justícia al vostre poble i destriar el bé del mal. Sense això, qui seria capaç de governar aquest poble vostre tan considerable? Al Senyor li agradà que Salomó li hagués demanat això i li digué: ja que no demanes molts anys de vida, ni riquesa, ni la vida dels teus enemics, sinó discerniment per poder escoltar i fer justícia, jo et donaré això que demanes. Et faré tan prudent i sagaç que ni abans de tu ni després ningú no se't podrà comparar. Veiem com Déu concedeix a Salomó que demani tot el que vulgui, i ell no sol·licita èxits personals, ni victòries bèl·liques per ampliar el seu poder, ni tampoc riqueses materials, o una llarga vida, o l'eliminació dels enemics. No, no demana res d'això. Al contrari, se sent incapaç de dirigir el seu poble i per això demana al Senyor l'art de saber escoltar i governar, de captar amb objectivitat la realitat de la vida, de les persones i de les coses, de tenir un judici recte per saber discernir allò que s'ha de fer o que no s'ha de fer. Dirigir un poble és una missió d'una envergadura tan gran que qualsevol líder, si té un mínim de seny, per força s'ha de sentir desbordat i superat. És imprescindible fer un exercici continu de realisme, perquè governar no és un privilegi ni un domini, sinó un servei, i per servir al poble és indispensable estar atents a la realitat complexa de les persones, de totes les persones, per tal de saber discernir cercant sempre el bé comú. Governar és treballar al servei de la veritat i de la justícia. El Sant Pare va remarcar en aquest discurs també que l'essència i el sentit últim de l'activitat dels polítics i governants radica sobretot en el compromís per la justícia, en la creació de les condicions bàsiques per la pau, en treballar al servei del dret i combatre la injustícia. En moments històrics de gran complexitat, aquest deure es converteix en quelcom particularment urgent. Per això és tan important reconèixer allò que és just. Per això és decisiu distingir entre el bé i el mal. El Papa acabava les seves paraules referint-se al patrimoni cultural d'Europa. Sobre el fonament de la convicció de l'existència d'un Déu creador, Europa ha desenvolupat el concepte dels drets humans, de la igualtat de tots davant la llei, de la inviolabilitat de la dignitat humana i del reconeixement de la responsabilitat dels éssers humans per la seva conducta. La cultura d'Europa va néixer de la trobada entre Jerusalem, Atenes i Roma, és a dir, de l'encontre entre la fe en el Déu d'Israel, la raó filosòfica dels grecs i el pensament jurídic de Roma, un triple encontre que configura la seva identitat. El jove rei Salomó, Déu li concedia el que demanava, i molt més. El millor que podem fer nosaltres avui és demanar també un cor savi i intel·ligent al servei de la justícia. Aquest és el millor camí per la construcció de la pau i el bé comú.
Com remem els nostres testimonis?
I avui ha estat aquest dia que tots hem sentit un canvi. Tot estava ple d'infants. Tot estava ple d'adolescents, preadolescents i joves. És que avui ha començat el curs. I per això ens ha semblat que el millor que podíem fer és trobar-nos amb la senyora Roser Álvarez, perquè és la responsable de la Fundació de les Escoles Parroquials de la nostra diòcesi. Bon vespre.
Bon vespre a tothom i molt contenta de poder estar amb vosaltres.
Nosaltres teníem moltes ganes d'estar amb vostè perquè penses, si impacta veure l'entrada d'una escola, doncs què li passa al professor aquest dia? Què li passa a una persona com vostè que pren decisions molt importants perquè les escoles parroquials puguin ser una resposta adequada a les necessitats dels alumnes?
Bueno, passen moltes coses, eh? Però el més important és que sents la responsabilitat de tenir tot a punt, perquè el que tenim entre mans és una cosa molt seriosa, és la formació dels nens i dels alumnes. I això no es pot de cap manera improvisar ni donar per fet, sinó que això es planifica i ja quan s'acaba el curs ja comencen a preparar aquest gran dia, el primer dia que venen a classe i que és escalonat. Ja sabeu que no és tot de cop, sinó que els més petits comencen només per la tarda, poden entrar els pares, és a dir, mirem de fer aquests dies d'acollida que siguin el més accessibles pels nens i evitar-les aquests xocs i aquestes situacions de conflicte. Encara que molts, la gran majoria, venen molt contents. No és traumàtic. Sí que hi ha alguns casos, però en general no. I es prepara tot perquè siguin, doncs això, que estiguin acollits, que hi hagi un àmbit de respecte, de tranquil·litat, i evita per tots els mitjans aquelles situacions de conflicte que a vegades es donen quan s'improvisa. Però si no s'improvisa i es planifica, tot va molt bé.
I vostè porta dies i dies, mesos i mesos, preparant el professorat per al dia d'avui,
sí,
per tot el curs.
Sí, sí.
Què els he dit als professors?
Bueno, el primer que els he dit és que han de mirar els nens als ulls. Els nens, quan arriben a un lloc i obren els ulls, ells a través dels ulls veuen com està la persona, si la persona està serena, si la persona els acull. Per tant, han d'estar els professors molt receptius i molt atents a cada mirada de cada nen. Per què? Perquè ells s'han de sentir, des de la mirada fins a tot, s'han de sentir acollits i s'han de sentir tranquils i relaxats a l'escola. Per tant, el primer pas importantíssim és això. I es prepara des del primer dia que s'acaben les classes i es comença a preparar el curs que ve. Des de canvi de professors, prèvia a una avaluació, si es veu que hi ha alguna persona que en una determinada edat no es troba a gust, se li busca, pues això, que es trobi a gust, perquè si no és un curs sencer i a les criatures no se les pot deixar ahí soles i plantades ni a mitja mañana ni a mig curs. Necessiten tot el respecte i, per tant, s'ha de planificar molt. Jo aquest estiu he procurat veure què passa en altres llocs. Itàlia i països semblants a nosaltres, França, etc. I tots es troben amb problemes més o menys bastant semblants. Un dels problemes és les presses en les que es fan les coses, degut a les tecnologies i altres situacions de la vida. Pues el primer objectiu que ens hem proposat a les nostres escoles és lluitar contra això. Donar-los espai perquè els seus aprenentatges siguin sòlids, estiguin a gust i tranquils, i evitar, si necessiten més temps per aprendre una cosa, pues afavorir-les i donar-los aquest espai de serenor. Això és fonamental. Després ja es poden anar a construir altres coses, perquè el primer és la persona. No són els coneixements, el primer és la persona.
Una de les coses que sempre he pensat en la mestra cristiana, professor cristià, com és la relació amb Crist? Com has pregat? Com has enfocat el dia pensant, Senyor, què cal que faci?
Això, cada una de les escoles nostres ho fa d'una manera diferent, perquè has de donar autonomia als claustres perquè facin, però ho han de fer. Uns fan el bon dia en Jesús i ho fan d'una manera pues, molt al seu estil i depèn molt de les edats. No es fa, es dediquen aquests 5 minutets a totes les escoles, però cada una ho fa d'una manera. El lema d'aquest any que tenim com a fil conductor de pastoral és caminem en Jesús. Este és el fil conductor, però la figura és Sant Pere. I l'altre dia que hem tingut la benvinguda del curs, aquest any l'hem fet en el monestir de Sant Cugat, i han estat allà tots els professors, va haver-hi diverses parts. La primera part, els he donat jo un missatge d'acollida i ordenar el dia com aniria. Després mossèn Fidel els va explicar com era la història del monestir, perquè la diòcesi necessita explicar aquestes coses als nostres diocesans, perquè era una mancança. Molts no havien estat mai al monestir. Després la pregària i sobretot les paraules del senyor bisbe, que el senyor bisbe sempre fa l'inici i el final de curs i algunes vegades va per Nadal. Aquest any, amb aquest procés, el va rematar d'una forma extraordinària aquesta trobada. Després van dinar tots plegats. I la conversa era sobre Sant Pere, era sobre els imprevistos dels que ens va parlar el senyor bisbe que ens tindrien durant el curs, de la importància d'ofertar a les persones aquesta possibilitat de conèixer Jesús d'una forma profunda i compartir-la amb els germans. I ha estat un dia preciós. En aquest sentit, els mestres després són els que han d'anar irradiant cadascú, segons el seu estil, a la classe, aquelles criatures que se li encomanen. Siguin 30, siguin 20, siguin els administradors en atenció a la gent. Cadascú ha de fer la seva missió en el seu lloc, però des d'aquesta perspectiva.
L'altre dia em vaig trobar un avi que em va fer molta gràcia i em va preguntar: vol dir que el canvi climàtic no ens ha arribat al cervell? Perquè veient una mica, doncs, l'atenció en tantes coses. I llavors aquest infant, que és com una esponja i que rep les coses que passen a casa, les coses que passen al barri, les coses que ell ha vist pels mitjans de comunicació, les coses que ha vist pel seu mòbil. Aquest infant, ja ho heu explicat bastant i en profunditat, però com un professor pot tenir aquest do de la paciència per poder abraçar aquest nen tan dispers, tan inquiet?
El professor avui jo crec que té unes funcions una mica diferents de les d'abans. En el llibre de Marc, ara m'explico, Marc Prensky, Ensenyar a natius digitals, ens dona unes pautes. I aquestes pautes és que amb els alumnes, el professor i l'alumne han de ser com uns socis, en el que ara, en aquests moments, el profe de l'ESO no és el que lo sabe todo, sinó que el profe de l'ESO ha de fer preguntes perquè aquests natius digitals ells mateixos les busquin i donin les respostes. Les funcions del professor ara són més personals, d'atendre els seus problemes que tinguin, de serenar-los, de... va més cap aquí que no cap als coneixements. Els coneixements, els alumnes... Hi ha alumnes que diuen és superatiu i a la classe no fa res. I, en canvi, s'està amb el mòbil una hora sense moure's fent coses. Per tant, són hiperactius? Això és que ens tindrien de fer moltes preguntes. I moltes vegades és que el tostón que està dando allí el professor pues no agrada. I potser aquell que està explicant, ell ja ho coneix i està buscant altres coses. O dona... crida l'atenció perquè aquello no li interessa. Per això que les funcions del professor actual, sobretot a l'ESO, estan derivant cap a altra manera de fer, que és formular-se preguntes, arribar a pactes amb els alumnes. Ha de vigilar i veure que aquells coneixements són de rigor, són certs, perquè no tot el que hi ha per lo digital està ben documentat. El professor sí que se li encarrega d'això. Per tant, la relació que ha de tenir amb l'alumne canvia molt. Canvia perquè no és el que pone càtedra, sinó és el que fa preguntes perquè els alumnes puguin buscar-les i donar resposta. I ells les poden buscar de moltes maneres. I ja s'espavilen i ja ho fan. De fet, hi ha professors ja que estan treballant en aquesta línia. I aleshores, què ocorre? Pues que els alumnes arriben a ser ells els veritables protagonistes de la seva pròpia educació. I això és interessant, perquè evites tota aquesta altra part de desmotivació, de desgana, de... Aleshores, una mica els rols estan canviant, sí.
La ràdio té màgia i la ràdio, doncs, el que està... escoltant, com vostès, doncs s'imaginen a la senyora Roser. Jo els hi diré una miqueta per acomiadar-la la imatge que estic veient. Ella està riallera, però amb els peus molt a terra. Ella està treballant molt, però té molta energia. Ella està mirant amb molt realisme les coses, però no està gens endurida. Ella sap del pes de tot, però no està cansada. Ella està cansada, però el cansament no la cansa. I jo li agraeixo molt aquests dons que el senyor li ha donat, perquè em sembla que amb la seva vitalitat i la seva energia pot ajudar a molts a que aquest curs a les escoles parroquials i a totes doncs siguin una gran oportunitat per a aquests infants que amb urgència necessiten una bona escola.
Bueno, pues gracias a usted por todo lo que me ha dit. Bueno, es estupendo. Sí que hem d'animar a tothom a que faci, pues això, faci d'aquesta oportunitat que tenim cada moment i cada dia de fer que les criatures, doncs això, siguin protagonistes de la seva pròpia educació i responsables. I això serà un bé per la societat i per tots. I sobretot que siguin fills de Déu, que això és el que donarà més pau i més profunditat i més alegria.
Estupendo, moltes gràcies. I quan demà tornem a sentir la cridòria del pati, doncs preguem, nosaltres des de la distància preguem, perquè allà hi ha un esdeveniment preciós, un diàleg profund entre l'alumne i el professor. I en un dia que han començat les classes, que ha començat el curs, que, com hem dit abans, tothom se n'ha assabentat, que la ciutat, que la vila, que tot tenia una energia especial perquè ha començat el curs. I han dit, seria important parlar amb una mare. I si, a més, la mare és àvia, i si, a més, la mare que és àvia és una mare adoptiva, llavors passen moltes coses, i si a més aquesta mare adoptiva resulta que canta en una coral on hi ha molt joves, doncs resulta que tenim una persona que té un ventall molt gran en la seva experiència vital. Quina és la diferència impressionant entre aquest inici de curs, quan éreu mare dels vostres fills, i ara que teniu aquests infants amb tutela?
No ho havia pensat. Crec que m'estic aprofitant molt de l'experiència que ja tenia dels fills. I, bueno, ara diem que... O sigui que hem vist durant aquest temps que ja han estat amb nosaltres els nens com han canviat en... O sigui, hi ha hagut tot... O sigui, perquè amb els fills tot és com més progressiu. De fet, quan van arribar... Aquests dos nens, doncs, o sigui, el seu nivell d'aprenentatge era molt més baix, i llavors al principi va ser com un no podrem, no? I en canvi, doncs, hem vist que sí, doc, que en aquests dos cursos que ja porten amb nosaltres, doncs, que hi ha hagut un canvi molt gran. De fet, l'any passat van aprovar i va ser la primera vegada, doncs, que vam sortir amb un, com si diguéssim, un èxit que ells també necessiten, doncs, per tirar endavant. Just, però sí, no? I, doncs, aquest any, doncs, amb moltes ganes de veure fins on podem arribar. De que aquesta oportunitat d'estudiar, doncs, pot tenir, doncs, aquest canvi tan gran dintre de l'educació dels nens.
I una mare que ha estat amb aquesta funció de maternitat de maneres tan diferents, què li demana al mestre? Què li demana a la professora?
Que els puguin acompanyar perquè cada vegada més tinguin més ganes d'aprendre. Que sigui un créixer en obrir els ulls a totes les coses infinites, interessants que hi ha al seu voltant, que sàpiguen, o sigui, trobar a cadascun d'ells les coses que els mèrits que ja tenen, no? per poder, doncs, desenvolupar-los al màxim, i que tinguin un lloc de convivència gran, no només amb els companys, sinó també amb els mestres, que siguin també referents per a ells com a persones.
Aleshores, la vostra principal esperança davant d'aquest curs que comença, quin és?
Que surtin més contents, això és el primer, que surtin més certs de tot el bo que hi ha al seu voltant, de totes les coses interessants que hi ha, que surtin més certs de les seves possibilitats com a... O sigui, que si jo treballo puc tenir un resultat bo, que això és bo per mi, que no sigui només un complir, sinó un cada vegada més fer totes les coses seves. És molt, eh?
Sí. Hi ha una cosa que, doncs, Jo veig que una mica vas parlant i no acabes de notar una cosa que a mi em sembla que és bastant important. Anar pel món i dient, toca la vida, no? I anar pel món sabent que ets criatura de Déu. I no tenir cap complexa amb, no solament amb dir-ho, sinó amb l'experiència tan diferent que és dir-ho i viure-ho. Perquè si jo sóc criatura de Déu, em plantejo la vida perquè tot té paternitat. I si jo em plantejo la vida per resoldre i desvetllar-me, m'ho estic plantejant d'una altra manera. Quasi tots els valors cauen en pura psicologia. Aquestes paraules potser una mica fortes que dic, com les entomeu?
A veure, tu, o sigui, jo t'he dit tot el que jo espero, però no perquè sigui una cosa que es posa des de fora, sinó perquè és una cosa que ja tenim des del moment que som criatures de Déu, com tu dius, no? O sigui, jo no he ficat res dintre dels nens que no tinguin. Totes aquestes coses surten perquè ja hi són. O sigui, la consciència de que ja hi són és el que et permet mirar amb confiança tota, o sigui, amb aquesta confiança de dir és que tot això ho tenen i, per tant, només cal que ajudem a que ho puguin fer sortir, no? O que ho puguin desenvolupar. És veritat que, o sigui, una de les coses més importants, o que jo... O sigui, perquè de vegades un té el punt de dir, ho faig bé, dius, ostres, no haguessin trobat una família que potser fos millor que la nostra, o no hagués, no sé. I a mi sempre em surt com el valor més gran que jo estic posant dintre d'aquesta relació nova, la possibilitat d'haver obert una relació que amb ell, que abans no hi era, no? I doncs aquest saber que són fills de Déu, això ho saben ara, abans no els hi arribava.
I l'àvia com veu els seus fills, que porten els fills?
M'encanta. O sigui, jo penso que, o sigui, meravello de veure quina serietat envers ells tenen els meus fills. O sigui, és fantàstic, doncs, veure com gaudeixen ells d'aquesta relació amb els seus fills, també. Que de veritat, o sigui, saben que dintre de la seva relació hi ha quelcom de molt gran que ells cuiden. I, o sigui, és molt, molt bonic veure des de fora, no? Perquè, clar, no és el mateix que ho estàs treballant tu que t'ho porten a casa i t'ho vas mirant, no? És molt bonic veure des de fora com creixen i com surt cadascú amb el seu caràcter i com cadascú té la seva relació amb els seus pares, la seva relació diferent amb nosaltres, amb el meu marit i jo. O sigui, tot és molt, molt divertit, jo diria divertit sobretot, i després molt d'agrair, perquè, o sigui, cada vida que ens arriba és com una possibilitat gran de veure això de nou, o sigui, de veure una altra vegada una persona que creix i que està, surt, o sigui, que està fent-se cada vegada més amb aquest món i que no sé, és que és molt... O sigui, ara, per exemple, tinc la meva neta més gran a casa i, o sigui, només de veure que es posa contenta de dir me quedo a dormir, i jo dic, ostres, és que només per això ja és molt d'agrair.
Genial. Com he fet abans amb la senyora Roser, per la ràdio no veiem la cara, jo ara estic veient a la Sílvia, ella passa el temps però conserva un aire juvenil, però totes les coses, el do que Déu li ha donat més fort és que hi ha una forta consciència de pertinença. Ella sap que Crist està íntimament present i això li dona una pau que té i que transmet, una paciència que té i que transmet, i una humilitat que no li agrada massa que se li diguin moltes coses que posen l'accent en els seus valors, però aquí els té. T'agraïm molt, i avui doncs ha estat el dia d'inici d'escola i demà tornarem a anar-hi amb renovada il·lusió. Gràcies.
Gràcies a tu. Gràcies, Tani.
Moltes gràcies i bona nit.
Adéu-siau, que tornarem a remar.